l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Tribuna Preferent aquí a Ràdio Sabadell, al canal de Twitch i també a la 94.6, a l'antena de Ràdio Sabadell. En aquesta setmana tan, anem a dir-ho així, estranya, perquè és Setmana Santa i doncs molts de vosaltres estareu ja uns dies de vacances, d'altres, com aquí, per exemple, servidors, doncs treballant. Però bé, que tornem a estar aquí asseguts en aquesta cadira. També agrair-li al Sergi Parc que la deixés ben calentona la setmana passada, alguns tornant de Grècia, d'aquesta Eurolliga, però reprenem, com diem, el fil d'aquesta tertúlia del Centre d'Esports Sabadell aquí a la 94.6. A més, amb un cap de setmana que pel Centre d'Esports Sabadell doncs feia temps que no en vivíem un de, no sé si plàcid, no sé si dir, bé, poseu-li l'adjectiu que vulgueu, però al final el Sabadell, que va guanyar 0-4 al camp del Betis Deportiu, insisteixo, en un dels partits doncs amb més facilitats, anem a dir així, dels últims temps, i tot plegat ha fet que d'entrada el Sabadell hagi dormit una nit al play-off. Això ha passat per primera vegada aquesta temporada, a la primera ref. El dia següent tenia molts números de sortir l'equip de Munitis d'aquesta zona de play-off, però vaja, no ens podem queixar ni de bon tros, perquè el Sabadell és sisè ara mateix a les portes d'entrar al play-off, i sembla que amb aquest canvi d'objectius ja totalment doncs confirmat, perquè el descens queda lluny, queda a 8 punts, i la zona noble doncs està aquí a tir de pedra. Per tant, els hi preguntaré ja d'entrada als nostres tertulians d'avui, el Xavi Jiménez del Panso. Què tal, Panso, com estàs? Benvingut.
Molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí una altra vegada.
I el Marc Sagarra. Marc, què tal, com estàs?
Hola, Pau, molt bé, jo també encantat d'estar aquí.
Bé, abans de res, abans de preguntar-vos-ho, però res, simplement recordar que tots els qui participeu al nostre canal de Twitch, que de fet ja veig aquí un bon grapat de comentaris, entre ells l'Adri, que no es perd ni una, entre tots els qui participeu, doncs entrareu en el menú, en el sorteig d'un menú de Telepizza, que després, per cert, farem el sorteig de la setmana passada, que no ens n'oblidarem. Us ho pregunto d'entrada, Xavi, Marc, sé que per aquí el Tribuna Preferent aquesta temporada ha passat gent molt optimista, que el carro del play-off el veia fins i tot quan venien molt mal dades. Després de la victòria de l'altre dia, us ha canviat una mica el xip? Éreu ja optimistes de mena? Com teniu el cos?
Jo no, jo era molt negatiu al començament de temporada. Tal i com anava l'equip, els resultats i l'ambient que se sentia al camp, jo donava per perduda la temporada. O sigui, només el fet de salvar-nos ja m'estava bé, i cosa que no veia clara. Amb el canvi de banqueta i aquesta revolució que ha fet el Munitis, doncs la veritat és que estic més tranquil, però no, prefereixo seguir la política que porta l'entrenador de partit a partit. Crec que és una bona política i que ajuda molt als jugadors perquè es mentalitzin de que han de mirar a curt termini i no a llarg termini.
Els jugadors els hi ha prohibit, avui Jacobo, després l'escoltarem, potser s'ha saltat una mica la norma, els havia prohibit la paraula play-offs, i més no de portes en fora. Però clar, un com a aficionat, després del que vam viure l'altre dia, veient la classificació, no sé, fins i tot ja parlo a títol personal, un no pot evitar pensar allò de dir, mira, la permanència ja la tenim lligada, que és el nostre cavall de batalla durant la temporada, malauradament, i escolta, que queden 7 partits, que és que ara comença, podríem dir, una lliga nova pel Sabadell, no?
Sí, està clar que tot és molt positiu. Resultats i motivació de l'equip, el que se nota, com estan els jugadors, abans Katze l'ho haguessis regalat i ara sembla que sigui, jo què sé, Haaland. Però encara així, jo crec que l'afició del Sabadell només necessita guanyar un partit per creure, sí, que guanyarà la Champions. Llavors, jo sempre he sigut més de la política aquesta d'anar a poc, perquè si no sembla que després quan t'arriba un partit perdut, com fa un parell de setmanes o tres que vam perdre dos seguits, ja començava el rum-rum aquest de ui. Doncs seguim igual que portem fins ara amb Munitis, que jo crec que és una molt bona filosofia de anem a poc, ho estem fent bé, seguim així, que no començar a tirar ocells a l'aire i pensar ja de que estarem a playoff i tal, perquè realment està tot molt apretat. És que està tot molt apretat. I està clar que potser no ens podem trobar abans de tot, però en un moment donat aquest caramelet de la, del playoff el podem perdre amb dos jornades.
Ara, li posaré feina en directe al Roger Benet. Aviam si em pot posar la classificació, que tothom la deu tenir més o menys fresca, però la classificació del grup 2 de la primera rep, perquè veiem com queda la història després d'aquest cap de setmana, que queda tot comprimidíssim. El Linares ha de recuperar el partit contra el Betis Deportivo. Si el guanya, es fica allà també a la lluita, per tant, està tot molt comprimit. Marc, tu què? Quines sensacions et va deixar el partit del Betis Deportivo?
Aviam, jo sóc una mica contrari al que diu el Xavi. Jo sí que sóc dels que a la mínima que guanyem un partit, ja, inclús quan estàvem en descens, ja mirava aviam quan estàvem del play-off, però per, més que res per tenir aquesta il·lusió de saber que es pot fer alguna cosa maco, però sí que, òbviament, sabent de la dificultat que té, de tots els equips que hi ha implicats, i segur que tots pensen, igual que el Sabadell, que entraran al play-off i al final hi entraran, bueno, comptant que hi ha tres places pràcticament adjudicades, hi entraran dos de tots els equips que hi ha, que són pues, moltíssims, inclús el Linares, que deia, si guanya el dimecres, no juga contra el Betis Deportivo, es posa ja a un punt una altra vegada també, de la zona de play-off. Sí que jo sóc optimista, ho he sigut des del principi de la temporada, inclús quan estàvem bastant malament, però sabent de la dificultat que té pues, aconseguir alguna d'aquestes places, perquè, com dic, hi ha molts equips, hi ha molt nivell i molts pocs punts, que a la mínima que perds un partit et poses 11è o el guanyes i et poses quart, i ho estem veient tota la lliga.
És que és inevitable, al final, no?, veure la classificació i pensar... És que el Sabadell s'ha ficat en una altra lluita, ara mateix. Vull dir, al final ha tocat remar molt a contracorrent, anar remuntant posicions jornada rere jornada, però veient com queda la taula, és que al final, el que dèiem, no, Marc, que és que hi ha molts equips implicats, que serà una autèntica batalla, però que el Sabadell ara mateix té una altra lluita, podríem dir. Sé que entenc també el que deia el Xavi, aquesta filosofia potser és la més idònia, a nivell de també de mentalitat dels jugadors, però potser per com ha quedat tot el panorama, la forma en la qual veiem la classificació ara mateix és diferent, no?, com la veiem fins ara.
Sí, a més, després de perdre aquells dos partits és com que et veies a 7 punts ja i veies molt més a prop la zona baixa que la zona alta, però com que just ha coincidit aquestes 3 victòries seguides amb pues, molts equips que no han sumat punts en aquestes jornades, el Castelló en porta, em sembla, 4 sense guanyar, l'Atlético Baleares també en porta 5, l'Algeciras està empatant molt, llavors pues, ha permès que el Sabadell pues, pugui somiar, perquè en una altra circumstància potser de la temporada aquestes 3 victòries t'haguessin deixat doncs, a mitja taula, a 4-5 punts, que sí que pots aconseguir-ho, però és molt més complicat, i en canvi ha coincidit amb aquestes males ratxes de diversos equips que fan que sí que puguis estar més a prop.
M'agrada aquí, per exemple, la definició que feia el Farqui, que estem tots enxubats buscant una de les dues places assolibles del play-off. Ara veiem aquí la classificació. Podríem dir, no sé si coincidiu, que Albacete, Andorra i Villarreal B ja estan per una altra pel·lícula, estan per una altra lluita, i ara mateix les places de play-off, Atlètic, Balears i Nàstic, però clar, Sabadell, Real Madrid, Castilla en bona dinàmica, Algeciras, San Fernando, el Barça ve en una molt bona dinàmica també, Castellón, Alcoyano, el Linares si guanya el Betis Deportivo també es fica allà. Creieu que la lluita serà al final de dues places lliures de play-off, Xavi?
Els de dalt que no s'adormin, tampoc. és que està tot tan apretat que, és el que diu el company, te trobes equips que porten 4 partits seguits perdent, no? I estaven a dalt. I de cop i volta estan per sota nostre. Nosaltres portem moltes jornades, traiem molt bons resultats. En algun moment hem de fallar, crec jo. És impossible que no fallis. Llavors, vulguis o no... no hi ha cap partit que diguis, inclús aquest del Betis, ningú s'ho hagués pensat que ho haguessin guanyat per la quantitat de gols que vam guanyar i amb la tranquil·litat que ho vam fer. És que és un grup molt, molt dur, molt difícil, que en un moment donat qualsevol et pinta la cara i que qualsevol equip es pot ficar aquí dins. Igual que se pot ficar a dins, es pot ficar a baix. És que és molt complicat. Està clar que els de dalt sembla que fallen menys que els de més, però a la mínima que te despistes una miqueta perds 2 o 3 posicions ràpidament.
Diu per aquí l'Albert que és cert que vam començar fatal, però recordem que l'objectiu principal d'aquesta temporada era fer play-off, si més no lluitant com estem fent ara. Fins i tot recordo el juliol que es parlava obertament de l'ascens, de tornar a segona divisió.
I ja teníem equip per això, no?
La qualitat hi és, si més no, ara mateix està sortint a la llum aquesta qualitat que se li suposava també a la plantilla.
Clar, sí, el que no era normal eren els resultats que teníem al principi de temporada, que potser això és el que ara trobarem a falta a final de temporada. La qüestió està en que l'afició es va il·lusionar molt, perquè crec que podia fer-ho, més quan va sortir el president dient que farien una bona plantilla, que farien una bona inversió, que l'Ajuntament ajudaria, etc. Llavors, bueno, pues tu dius, treurem una bona temporada. Comencen a sortir malament els resultats i et veus allà baix. I de cop i volta, arriba Munitis i la cosa canvia. Nosaltres tenim molta cosa a remar, perquè és que venim de molt a baix. I, clar, no és tan fàcil anar pujant, perquè els de dalt també tenen molta qualitat i tenen molt bones plantilles. Però està clar que a la mínima que qualsevol falla, els altres passen per sobre teu, això està claríssim. I nosaltres, pues, bueno, sí, teníem la il·lusió d'estar dalt, cosa que havia desaparegut, i ara de cop i volta tornem a tenir-la perquè ens veiem aquí a dalt. Però hem d'anar, jo penso, poc a poc. Això no vol dir que jo no confiï en l'equip, ni que no tingui ganes de fer playoff, per suposat. Jo vull fer-ho, però prefereixo, i després d'haver-ho viscut, la política que porta Munitis.
Jo no sé, això també, Marc, Xavi, però jo reconec que en la línia del que dius, avui és el primer dia que he mirat contra qui juguen els rivals directes del Sabadell aquesta jornada, que era una cosa que no estava fent fins ara. No sé si això és bo o és dolent, però bé. Tu, Marc, aquesta filosofia sí, sí, també la compres o...?
Aviam, jo els resultats sí que els miro sempre, en general, perquè a més bueno, faig alguna cosa relacionada amb la primera ref, per tant els he de mirar, però sí que quan estàs allà dalt, quan guanyes, és com que tens més ganes de que els teus rivals directes punxin. Vull dir, jo no acostumo a veure partits, com a molt em miro algun d'Esport 3 i tal, i a canvi aquest cap de setmana, a part del Sabadell, el diumenge al matí estava veient l'Algeciras contra l'Atlètic Balears i per la tarda el Nàstic contra el Castellón. O sigui que això també es nota en la il·lusió de voler estar dalt, d'anar fent comptes de si aquest guanya, però clar, la setmana que ve juga contra aquest que és més assequible, doncs millor que guanyi aquest altre, també va dintre de la situació de l'equip i de com ho estem veient, i també el que dèiem del Betis Deportivo, sí que és un equip que tots vam veure que és bastant fluix, que bueno, és el més fluix del grup, però que realment cap equip l'estava guanyant en les últimes setmanes amb una superioritat com ho va fer el Sabadell, de 0-4, l'Algeciras fa res, va haver de guanyar en el minut 86 allà, 2-3, o sigui, no estava tenint tampoc golejades, i en canvi el Sabadell es va plantar i en 40 minuts va resoldre el partit.
Diu per aquí, ara m'ho passava a l'Adrián Arroyo, que ens deixava també un tuit al nostre estimat Quim Badia, que deia que cada vegada més nivell al TP, aquesta vegada amb el Panso i amb un futur gran periodista com és el Marc Segarra. Diu el Quim Badia. Aquí queden les paraules.
És el meu tiet.
És el teu tiet, perfecte. Doncs queda en família. Ara que deies del tema del Betis Deportivo, us va sorprendre el nivell tan fluix que va exhibir l'altre dia? Compte, ho deien també a la Transmi, que no volem que sembli això a... O fer de mèrit el que va fer el Sabadell, que al final el Sabadell va plantejar molt bé el partit, mossegar al principi, marcar el minut 11, i a partir d'aquí el Betis es va desfer. Jo no recordava un partit tan fàcil del Sabadell en anys, no sé vosaltres.
Sí, sí, està clar. Està clar que ens va sortir tot rodó. Va sortir tot el plan que havíem fet. Vam marcar ràpid i ells es van enfonsar. Està clar que el futbol moltes vegades és mental, i ells... Desgraciadament per ells estan molt enfonsats i es va notar molt. Jo no m'ho pensava, i més ho que deia el company. O sigui, és que jo no he vist que el Betis tirés la tovallola com la va tirar l'altre dia contra nosaltres. És que no tinc les comptes, però no sé quantes vegades va xutar entre els tres pals. Pot ser que cap.
Jo diria que Emilio no el vam esmentar en cap moment. Recordo una rematada de cap a l'inici del segon temps de Cardoso i ja
està. És que jo, que sóc de patiment de mena, que això, bueno, gairebé tots els arlequinats ho som, és que no vaig patir. I vaig pensar, aquí hi ha alguna cosa que no va bé, perquè no pateixo, perquè és que no, ho veies que el Betis no, és que no podia.
Ho dèiem a la Transmi, que era el minut 20 de la primera part i aquella sensació que et sobraven 70 minuts.
Sí.
No? No sé si també, Marc, ho has tenit. Sí.
Es va fer llarg el partit.
Sí, no? Però, o sigui, però en el bon sentit de...
Sí, sí, però és sorprenent perquè quan guanyes de golejada penses com has disfrutat del partit, però aquest va ser com si fos rutina de dir, bueno, vas, guanyes i tornes cap a casa, perquè sí, va ser la sensació que va donar el propi partit. I va ser sorprenent en aquest sentit per el que dèiem, de que realment el Betis, sobretot a les últimes setmanes, no estava rebent golejades gaire espectaculars, vull dir, estava perdent per un, dos gols, perquè sí que perd pues, pràcticament tots els partits, per això va últim, però va ser un partit gairebé com de pretemporada, que jugues contra un equip de dues categories menys o alguna cosa així, i pues, la primera part hi ha més ritme, la segona hi ha una mica menys, però acabes guanyant fàcil.
El que dèiem, no?, també... ara diu el Trivi per aquí, encara faig creus de com vam poder empatar a casa amb aquest equip, que aquí, aquell dia no ens va sortir massa bé la història, eh?
Dinàmiques, no? Potser?
No veníem d'una mala dinàmica, en aquell moment, però sí que aquell partit se'ns va ennuegar per complet.
És que sembla com que ens costi més jugar contra els equips de baix que no contra els equips de dalt, no? O sigui, ens costa generar i quan agafem un equip que en teoria genera, llavors som molt perillosos, perquè jo penso que Munitis el que ha fet ha sigut afiançar la defensa, no? Hem aconseguit moltes jornades sense encaixar gol i ha començat la casa per sota, que és el que s'ha de fer, no? Primera defensa, parem l'hemorràgia de gols que estem tenint i després començarem a generar, i hem trobat la manera de jugar posant les coses senzilles, la defensa que defensi, que tothom corri i després ja atacarem. I per sort li han començat a sortir les coses als davanters i jo crec que aquesta és la clau, no hi ha una altra.
Ara veiem aquí precisament el resum del partit. És que al final també, Marc, els dos gols de Jacobo, que ara parlarem d'ell, però els dos gols són recuperacions en camp propi.
Sí, sí, el primer em sembla que fa un despeje al Guillem Molina i li cauen al Jacobo. I veig el 2-2 i dic, però on són tots? I sí que després ho fa molt bé, però el segon i el tercer gol jo crec que són simptomàtics del que és aquest equip, de que realment... I quan atacaven tampoc ho feien tan malament, perquè hi havia jugadors amb desbordes, sobretot a la segona part el Baén, em sembla que es diu, sí, no? L'extrem dret va desbordar molt bé per la banda dreta, però en canvi quan tocava defensar era com que els costava moltíssim baixar cap a baix, inclús en el quart gol ho podem veure que amb un bloqueig molt simple a l'Aleix Coc, quasi que, bueno, sense el cas, i s'ha d'ajupir per rematar a l'àrea petita un córner, doncs és molt, molt simptomàtic, com dic, del que és aquest equip i de totes les facilitats que dona, sobretot defensivament.
Diu per aquí el Raül, que està escoltant el programa des de l'escala, avui ha fet campana, a la redacció d'informatius de Ràdio Sabadell, una abraçada pel Raül, que diu que la Monineta segueix a tope. Sou molt de la Monineta, vosaltres?
A mi m'agrada el caràcter que li posa, quan el veus a la banda, no para, està tot el rato sobre els jugadors, donant indicacions... El que passa que sí que és veritat que no puc amb ell el que triga en fer els canvis. O sigui...
ho tenia apuntat per aquí també, per treure la...
Això em mata. Jo l'altre dia a casa, quan va treure l'Aaron al minut 87, crec que va ser, portava 20 minuts a aquell pobre nano que no podia amb les botes. Jo crec que inclús es va apropar i li va dir, me'n vaig cap a aquella banda i em canvies i així perdem temps, perquè ho vaig veure. I encara així no el va canviar. Jo dic, és que l'està rebentant els jugadors. Inclús l'altre dia contra el Betis, per què no treus a Cache, no? I Dopi, on està Dopi? Treu a Dopi o treu a Moja, jo què sé, fes uns quants canvis. És que hi ha molts partits que ni acabem les substitucions, no ho acabo d'entendre. Però és l'única cosa que puc dir d'ell, eh? Tot ho demés, per mi, positiu.
És que ho dèiem avui, ho deien el Sergi i l'Adrià a l'Hotel Suís, que al final no estem ni de bon tros ara mateix amb la dinàmica de l'equip per retreure-li ni una coma gairebé a Munitis, eh?
Per suposat.
Però el tema dels canvis, l'altre dia...
És que jo crec que físicament l'equip també ho ha de notar. I ens queden... Bueno, uns quants partits, però després, si tot va bé i tenim un playoff, potser l'equip pot ressentir aquest cansanci. I que després tens gent a la banqueta. No t'estic dient que els treguis des del minut 1, però l'altre dia contra el Betis podies haver fet més d'un canvi que no vas fer perquè els jugadors descansessin. No sé, és l'únic que li trobo així una miqueta... que em falla, tot ho de més, res.
L'altre dia, al minut 75, encara només havia entrat Alfred Planas. Només havia fet un canvi, el Sabadell, al minut 75. Tu, Marc, també et grinyola això, sí, si podem retreure-li alguna cosa.
Sí, aviam, òbviament, tot el que faci ell en sap molt més, però sí que, sobretot l'altre dia, que el partit estava resolt, i sabent que Caixa va veure la cinquena groga, potser en el minut 60, ni que fos, posar el que serà el davanter titular el divendres, perquè també comenci a agafar més ritme o el que sigui, perquè Dopi realment està jugant molt poc, Néstor també ve de lesió, si ha de jugar ell el divendres, penso que hagués sigut una bona prova davant un rival que ja estava guanyat el partit, perquè clar, si li vas donant a Dopi, en aquest cas, des que va arribar, com a màxim 10-15 minuts cada partit, és molt difícil que pugui fer alguna cosa.
Per aquí deia el Trivi també que Dopi, Altimira i Estals van haver de jugar molt abans amb un 0-3 contra el Cué. Però que tot sigui això fins al final. Important el que diu el Panso, el tema del el cansament, el possible playoff. El Joan David diu per aquí també, no entenc la poca participació d'Altimira, que vaja, jo això ho atribuiria més que res a l'excel·lent nivell que està mostrant Sergio Aguza, potser, en les últimes jornades. Sí que és cert que Altimira l'hem vist bons minuts quan ha entrat de refresc a la segona meitat, també quan Aguza va estar sancionat, però en aquest sentit és difícil, no?, també quan tens un Aguza a tan bon nivell.
Clar, jo entenc que una cosa que deu ser per als que no fa els canvis el Munitis és perquè veu molt bé l'equip ara mateix. És veritat que, bueno, pues ens agradaria molt que aquest nano de la casa sortís i, bueno, a ell li tenim una estima especial, però és que ara mateix Aguza està increïble. Hi ha jugadors ara mateix a l'equip que estan molt, molt bé. És normal que els posi de titulars, però després sí que és veritat que hi ha partits en els quals pues, doncs podries donar més minuts a gent de la banqueta que no ho fas. I potser això és el que trobo jo, que aquí s'equivoca una miqueta.
Potser l'únic és el risc. No vam haver de lamentar l'altre dia res.
Lesions, cansanci, clar, sí, està claríssim. Si el tema és això, parlant de mirant cap endavant i cap al futur, no, pues és això, no? Això també entra dins d'un possible futur de playoff. Gent lesionada.
Esperem que no.
Esperem que no.
Toquem fusta, que el Sabadell, si ha de jugar al playoff, doncs arribi en plenitud física. Volia també treure aquí a debat, que generarà molt, molt consens, suposo, que és la figura de Jacobo, que en va fer dos l'altre dia, i que està assolint unes xifres, vaja, de jugador molt important aquí al Sabadell, ja ho dèiem fa unes setmanes, no com a davanter pur, però d'aquests homes de segona línia que ens han enamorat tant en el passat, a l'estil, què sé jo, Manu Lanzarote, per posar un exemple ràpid, i podríem trobar alguns exemples més també en els últims anys, però la temporada de Jacobo comença a ser ja cosa seriosa, si més no a nivell productiu, no?
Sí, està tocat per la vareta, no? Perdona.
Marc, digues.
No, anava a dir que realment, a més, portava algunes setmanes on li estava costant potser una mica més, acabar de trobar les sensacions des del dia del Castellón, li estava costant potser una mica més arribar a la porteria rival i tenir ocasions i marcar gols. De fet, no n'havia fet cap en aquestes jornades, i l'altre dia doncs es va notar que, tot i no marcar gols en aquestes jornades, segueix amb una confiança espectacular, perquè el primer gol on la fot amb els dos defenses al davant, doncs demostra una qualitat increïble, i en el tercer també, doncs quan encara és el porter, no, amb tant temps, moltes vegades diuen que el pitjor, no, que pot tenir un davanter és temps,
sí.
Està tant temps mirant perquè ja no sap què fer, i ho va resoldre d'una manera perfecta, i això demostra la confiança que té, i jugant d'extrem com està jugant, perquè sí que va jugar alguns partits amb el Hidalgo de més endavant, però jugant des de la banda, marcar 11 gols, no crec que hi hagi, bueno, no sé si hi ha algun jugador en tota la primera ref que hagi fet tants gols jugant en aquesta posició.
S'hauria de mirar a l'Algeciras, crec que algun Álvaro Romero, sense ser un puntanat tampoc, està en bons números, però sí, sí. Per cert, el tema d'abans deia l'Adri, per aquí al chat, que dissabte quan li van preguntar per el tema aquest dels canvis, va respondre Munitis que entrar des de la banqueta comporta coses com canviar la BP, la pilota aturada, i poden haver-hi desajustaments, com el xut de Jordi Sánchez a la falta en el 92 a la nova Creu Alta. Al final també, evidentment, hem de tenir en compte que veníem, o el partit d'aquest dissabte era un 0-4, per tant, en aquell moment, doncs, la cosa estava ja més que dada i beneïda. Del tema Jacobo, Panso.
Jo li volia preguntar, a tu no et donava la sensació, inclús quan estàvem a baix, que l'equip no funcionava, que Jacobo era el que més potencial tenia? A mi m'ho donava.
M'agrada que repregunteu els tertulians.
Mira, jo fins al dia de l'Atlètic Balears allà, jo, a mi Jacobo no m'acabava de convèncer, la veritat, perquè no? Li veia com que li faltava alguna cosa. I aquell dia me'n recordo que va entrar, va jugar la segona part de segon punta, va marcar el gol, va jugar molt bé i a partir d'aquí és com que sí que ha sigut la referència ofensiva total de l'equip. De saber que, vull dir, lo típic de que fas una porra, quan quedarà el Sabadell, guanyarà 1-0, gol de, i ja et sortia a dir Jacobo.
A mi és que jo penso que era el que aguantava l'equip, inclús quan l'equip estava malament. A mi m'ha agradat sempre, el que passa, no li sortien les coses i sobretot no marcava. Ara sembla que xuti des de mig camp i ho fica tot.
Jo però... ho he provat dues vegades.
Sí. El que denota la confiança també, que és un jugador.
Jo crec que era mental, o sigui, aquest tio, jo... o com a mínim a mi em semblava que tenia les possibilitats molt altes i que no li anava bé perquè l'equip no funcionava i mentalment no estava bé, però jo crec que ha acabat despuntant quan l'equip ha començat a funcionar tot, però que ell ja ho portava de dins, i a mi de veritat que em va agradar ja quan l'equip anava malament, era el que més m'agradava de l'equip.
Ara, apuntava per aquí també l'Adri, el nom d'Aquiles del Depor, que sense ser un nou pur, doncs també és el pitxitxi del Depor, i diria, ara no et tiro
sí, de la categoria,
de la categoria. Sí. Ferran Jutglat, potser també sense ser un nou pur, doncs porta ja 13 gols. Ara estic fixant-me aquí en els golejadors, eh? Álvaro Romero, el que dèiem, en du 11. Chemi, de l'Ucamp, migcampista, 11 gols. Manu Fuster, de l'Albacete, també en du 11. Bé, doncs és aquest perfil top del grup 2, de la primera ref. Marc Fernández, també, per cert, l'exarlequinat, sí. Que està fent una molt bona temporada a l'Andorra, en porta 10. El Sabadellenc diu per aquí, estic d'acord amb el Panso, fins i tot en els pitjors moments ell i Néstor eren la punta de llança. Potser Jacobo, el que té en molts partits, no sé si coincidireu, és que pot estar-se una bona estona, sense entrar amb la pilota en joc, passar desapercebut, anem a dir-ho així, entre cometes, però que és un definidor. És que tot i ser un home de segona línia... I mira que em falla dos contra el Betis Deportivo i el tio surt fotut perquè no he ficat aquestes dues i podia haver fet el hat-trick. Però, ostres, en els últims temps em costa recordar també un home que doncs, les enxufés amb tanta facilitat, no?
Les prova totes i ara mateix està tocat per la vareta, que és el que he dit ara. Per mi és el que li passa. Mentalment està molt bé, ell es nota bé, nota que l'equip està bé i té molta confiança.
Alguna cosa a afegir, Marc?
Bueno, jo també el que valoro molt del Jacobo és tota la feina defensiva que fa, perquè ja no és només els gols que marca, que òbviament són molt importants, sinó que jugant aquesta posició d'extrem doncs requereix això d'haver de defensar, d'haver d'ajudar el teu lateral quan el desdobla el lateral contrari, i recupera moltes pilotes, també ajuda molt bé l'altre dia el Dani, però normalment el Caballo, i és com que, tot i ser el pitxitxi de l'equip, no té aquest ego potser de dir jo com que sóc la referència ofensiva no defenso, tot el contrari, és el primer que està ajudant en la defensa, en la recuperació de pilota i en la pressió.
L'Albert diu per aquí que la clau de Jacobo és que els xuts li van sempre a porta o molt a prop i la probabilitat és més alta. El Trivi també diu que Jacobo fins a jornada 7 diu aproximadament va ser un bluff com tot l'equip i després ha estat un jugador de categoria superior. Aquí una pregunta que s'ha llançat ja a les xarxes i crec que ha quedat resolta. Jacobo té contracte amb el Sabadell una temporada més, fins al 2023. A partir d'aquí, difícil retenir-lo una altra temporada de primera ref. No sé què opineu vosaltres, però és un jugador que en aquest estat de forma, en aquest estat de gràcia, és de segona divisió.
I si no, te vindrà el Depor i se l'emportarà. És que no cal que marxi a segona divisió. Ens ha passat, no?, aquest any. Han marxat dos o tres jugadors nostres de l'any passat,
sí,
que estaven a segona.
Acabava en contracte, en aquest sentit és més...
Però tu no vas poder retenir-los. Al final, jo penso que es queda qui vol quedar-se. I si ell vol marxar, marxarà. Si ell veu que fem un equip suposem que ens quedem a primera ref, veu que fem un equip que està bé per intentar pujar i ell està bé aquí i es troba amb galons suficients i veu que el club vol que es quedi i tal, doncs es podrà quedar. Però si te ve un Depor o te ve un... encara que no sigui a una segona divisió, se l'emportarà. Ha passat sempre això.
Tu, Marc, què en penses?
Aviam, té 24 anys, no? Em sembla que aquest any en fa 25. L'any passat estava a segona divisió. És cert que va tenir mala sort amb lesions, sí, i altres temes. Però al final, quan tu estàs a segona divisió amb l'edat que té i baixes una categoria, ja sigui per tornar amb l'equip al que t'has anat, jo penso que l'objectiu és tornar per ella a segona divisió. Igual com ho pot ser, per exemple, la Moja, per posar un exemple d'un jugador que no li estan sortint les coses, però
que també
estava,
més difícil, eh?
Però que també estava a segona divisió l'any passat. Jo penso que el seu objectiu, òbviament, és tornar a segona divisió, però clar, si té contracte, no podem tampoc regalar un jugador. Si ens quedem a primera ref, doncs imagino que el Sabadell farà tot el possible per treure ni que sigui una xifra petita de diners que també ajudarà el pressupost de la pròxima temporada.
L'Oriol diu per aquí, la parella amb Diego Caballo desdoblant-se també ajuda perquè ell entri per dins i busqui porteria. I el Vicenç diu, posem una espelma a la Verge de la Salut i que l'Òscar Rubio no torni a lesionar-se. Titularíssim en aquest equip. Mugruza, que es dediqui a atacar. Pobret, no ha tingut les setmanes més fàcils com a lateral dret. Va millorar, no? Com a extrem, podríem dir, al Betis Deportivo, marcant el primer.
Sí, tenim un problema, no?, a la posició d'Òscar Rubio. Que un tio amb l'edat que té, que sigui titularíssim, diu molt malament dels nostres fitxatges d'aquest any. Però bueno, està bé que el tinguem.
El rendiment tampoc se li pot retreure...
Per suposat, no, si a ell no se li pot dir res. El que passa que nosaltres tindríem que tenir algú que intentés treure-li el puesto a l'Òscar Rubio, i no el tenim.
Marc, vols afegir alguna cosa? O...
Sí, aviam, inclús la temporada passada, al final es van fitxar jugadors per aquella posició i van acabar jugant allà Òscar Rubio.
Tota la segona volta, eh?
Tota la segona volta, ja fos com a carriler o com a central, i quan jugava de central tenia l'Ever Pena davant, que tampoc era un fitxatge d'aquella temporada, però sí que el Muguruza de lateral, doncs es nota que li costa molt, que li guanyen l'esquena amb facilitat, que la que té un extrem que desborda una mica, doncs ho vam veure contra l'Albacete, tu mires la primera part i mires la segona i la diferència és abismal. A la primera part el Muguruza el van treure la polleguera entre el Sergi García, el Manu Fuster, que també queia per allà, el lateral esquerre, el Julio Alonso, i en canvi a la segona part pràcticament va ser inexistent a l'atac per aquella banda. A més, també quan juga d'extrem, com deia abans el Jacobo, també ajuda molt en el seu propi lateral, perquè de lateral pur li costa molt, però en canvi d'extrem ajuda molt, té bon centre, té bon xut, ho vam poder veure en el gol, també en els gols que ha marcat, els tres gols que ha marcat han sigut molt bones definicions tots tres. Llavors jo no el veig jugant de lateral, sincerament, ara mateix. És que es recuperi el Gassama, però abans millor, i si l'Òscar Rubio agafa un refredat, ni que sigui, que pugui jugar ell i el Muguruza es quedi com a extrem.
El Javi diu per aquí, a Muguruza de lateral se li fa el camp massa llarg. Abans de res, però que hem de tancar carpetes, la carpeta Jacobo volia rescatar també un fragment de l'entrevista que li ha fet l'Adrián Arroyo, que hem pogut escoltar avui a l'Hotel Suís, podeu recuperar el podcast, al voltant precisament també de l'ambició demostrada pel madrileny, sense pèls a la llengua a l'hora de parlar obertament d'un canvi d'objectius al Sabadell.
Seguramente me den caña por esto que estoy diciendo, porque igual no tendría que decirlo, pero ya te digo, en mi cabeza no es por este partido, sino por, creo, lo que decías antes, la dinámica, el cómo veo al equipo, que la gente está motivada, que todos remamos en una misma dirección, que todos queremos y que se nota que el objetivo ha cambiado y que estamos deseosos de ir para arriba.
Li estiraran de les orelles o no a Jacobo per haver dit això?
Segur que sí.
Mostra també del caràcter, que és un tio que deixa titulars i és un tio que s'ha de mirar cap a dalt.
Però, aviam, realment jo prefereixo això, que ell sigui honest, que ell digui l'objectiu és el play-off, perquè al final, si bé és cert que potser parlar-ne massa pot posar la pressió aquesta que es va tenir abans del partit del Castellón, al final, si el Sabadell acaba arribant al play-off, quan arribi al play-off s'haurà de marcar un objectiu, ja sigui pujar, competir, el que sigui. Llavors marcar-se objectius jo crec que està bé, sempre i quan se sàpiga que no aconseguir-lo o quedar-se tocant no és un fracàs ni molt menys, i que si hi ha una pedra que l'han de passar i seguir endavant, perquè ja ho han fet i tothom ha vist que ho poden fer.
Bé, doncs Jacobo, peça fonamental del Sabadell aquesta temporada i sobretot en aquesta segona volta. Abans d'anar a publicitat, ara que ve la Setmana Santa i que Roger Benet a més ve d'un viatge de cap de setmana romàntic i que li ve de gust descansar una mica, ja sabeu que la natura equilibra la vostra vida i que el Comfort Max és un sistema de descans personalitzat i natural que t'ajuda a viure millor. El Comfort Max es desplaça gratuïtament i sense cap compromís fins al vostre domicili per assessorar-vos. I depenent de l'estat físic i salut, o fins i tot de l'esport que practiqueu, us aconsella i determina quin és el descans que necessiteu. Podeu trucar al 93-444-7556. El Comfort Max ofereix 5 matalassos exclusius especials per problemes d'humitat i al·lèrgies. Compten amb un costat fresc a l'estiu, el que heu de posar ara ja, que pugen les temperatures, i un de càlid i confortable a l'hivern. A més, milloren el transport d'oxigen a les cèl·lules i la circulació sanguínia. Aconsegueix un somni reparador i una relaxació més fàcil. El Comfort Max, informa't al 93-444-7556. Dorm amb la natura al teu llit i descansa. 8:05 del vespre, aturada per la publicitat, i quan tornem parlem de Telepizza, també, que hem de fer el sorteig de Telepizza, i d'aquesta reunió de la primera ref, una més, que ha tingut lloc avui a la seu de la Federació de les Rozas, i que no ha tret massa les coses en clar, i bé, ens ha deixat alguna votació doncs una mica surrealista. Ara tornem.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tribuna Preferent, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Set del vespre, en directe al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell, al canal de Twitch i també a l'antena de Ràdio Sabadell i a l'online, evidentment, si ens esteu escoltant per aquesta via. Seguim aquí en directe amb el Xavi Jiménez Panso, amb el Marc Sagarra fent tertúlia. De seguida també saludarem a l'Àngel García Cazurreando perquè ens expliqui doncs com ha anat aquesta reunió d'avui a la primera ref. Abans de res, algun comentari que tenia per aquí, per exemple, Antonio Barragán, que és un dels habituals als desplaçaments, diu: jo estic disposat a somiar i fora de casa els partits estan sent espectaculars en joc i en gols. Doncs està podent, els qui es desplacen doncs estan cridant moltíssims gols, estan podent cridar moltíssims gols en les últimes setmanes. Abans de res, moment Telepizza, aquell moment casolà de trucar a Telepizza. Recordeu que com cada dilluns sortegem al Tribuna Preferent un menú entre tots els qui participeu al nostre chat, aquest menú Telepizza, que a més us porten a casa. I si voleu, podeu triar les noves veggies, aquestes tres varietats de telepizzas amb ingredients 100% vegetals i amb tot el gust de les telepizzas de sempre. Les podeu tastar amb el 2x1, ja ho direm bé, perquè a Telepizza estem molt bons, doblement bons, com li agrada fer així a Roger Benet. Mira, tinc per aquí, no ho avís, abans d'entrar, ho prometo. El Marc Sagarra va participar la setmana passada amb el Sergi Parc i, per tant, ha entrat al sorteig de Telepizza. Així que li diré al Panso, perquè no hi hagi suspicàcies, que em digui un número de l'1 al 24.
El 17.
El 17. Doncs no és el Marc Sagarra, que tenia el número 12. Marc, hauràs de seguir participant. Aquí podeu veure el Joan David 95. Aquí podeu tenir, podeu fer la comprovació, eh? El Joan David 95, que s'endú a aquest Manu Telepizza, es lamenta el Marc, perquè s'ha quedat a prop, però bé, que hi ha alguns que ho porten intentant des de fa setmanes i això va com va, l'atzar és així. Però res, que podeu seguir participant perquè els Manus Telepizza doncs els sortegem d'aquí a final de temporada, que queda més i mig mal comptat, i per tant encara hi haurà en aquest sentit doncs oportunitats. Abans de saludar l'Àngel García, ara parlàvem fora de micròfons també, Sevilla Atlético aquest divendres. D'entrada, aquí hi ha dues coses per mi interessants, no sé vosaltres com ho veieu, eh? D'una banda, ara en parlarem si voleu d'això, del tema de l'entrada, de ser divendres sant, i que això doncs presumiblement influirà negativament en l'assistència, però de l'altra, ara ho parlava en Panso, per exemple, et fa la sensació d'estar en el mateix punt ara mateix que ara fa unes setmanes, quan havien de venir aquí a la Nova Creu Alta el Castellón i el Castilla, és a dir, el Sabadell a prop d'aquesta zona alta, ara més a prop del playoff, i amb una nova oportunitat per enganxar-se del tot i ficar-se fins i tot un altre cop a playoff. Creus sí. Que és un partit on es pot demostrar que el Sabadell va prendre dels errors d'aquells dos partits?
És el moment que saps que si guanyes tens molt a guanyar, perquè ja llavors sí que estàs molt a prop, un partit menys, tres punts més, algú fallarà, però que si perds, moralment és un cop dur, que és el que ens va passar amb el Castellón, no? I més com vam perdre contra el Castellón, no? És el moment de dir, si realment volem anar per el playoff, és el moment de dir, no, hem de guanyar, perquè a sobre ens passa una cosa, que quan juguem contra equips de baix és contra quan pitjor juguem. Llavors, és el moment idoni. Si volem demostrar que hem d'anar per el playoff, hem de guanyar, sí o sí. No hi ha un altre.
Marc, tu què creus? Veus el partit també perillós en aquest sentit? El Sabadell haurà après d'aquells dos partits?
Sí que és, aviam, el Sevilla Atlético és la definició de filial, perquè tenen molta qualitat, però són super irregulars. De fet, jo crec que, bueno, òbviament el Betis Deportivo sí que és regular perquè perd sempre, però és el filial més irregular, perquè igual se't planta al camp de l'Albacete i guanya 0-1, com de cop el Linares li fot 4. Llavors, clar, quina versió ens trobarem? Jo crec que la principal diferència que hi ha amb el partit que parlàveu del Castellón és que amb el Castellón hi havia algo més que 3 punts en joc, perquè si volies optar al playoff era un rival directe. Ara al final no és un rival directe en el sentit de que no lluitarà per entrar al playoff, llavors pot ser que et tregui aquesta pressió de que no siguin 4 punts o 6 punts o com es vulgui dir per el tema del gol a baraj i de més, i és la principal diferència que veig jo, i també que estàs molt més a prop, que saps que si guanyes aquell partit el divendres dorms quart, no només cinquè, dorms quart. Llavors, i encara que es perdés, en el pitjor dels casos, per el Sabadell, guanya l'Atlético Baleares i el Nàstic, quedes a 4 punts, que tampoc és una distància insalvable ni molt menys. Llavors hi ha aquest marge de poder caure en algun moment i que et doni temps de tornar-te a aixecar encara que quedin poques jornades.
Deixeu-me aparcar aquest tema uns minuts. Heu seguit avui la reunió de la primera ref? Veus algun detallet? Algun...
Sí, a l'Hotel Suís.
Així m'agrada. Tu, Marc, també has
jo
hagut...
Jo sí, he estat mirant.
Al Twitter has anat seguint... Sí, sí. Si no em diu el contrari al Roger, ok, no? Sí. Un dels homes que més segueix la primera ref, i ara doncs, canviarem d'idioma per entendre'ns tots millor, és Ángel García, conocido en las redes como Cazurreando. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, ¿cómo estáis? Una pena no poder seguir mucho porque no tengo ni idea de catalán. Entiendo entre el 35 y el 36% lo que habéis hablado, porque puedo entender un poquito más, pero vais muy rápido.
Bueno, estábamos hablando sobre todo del partido del Sevilla Atlético, por lo que nos concierne aquí en Sabadell. Pero bueno, queríamos hacer este pequeño paréntesis para hablar un poco de otra reunión más en la federación, y ya van unas cuantas últimamente. Para luego realmente tampoco sacar mucho en claro, ¿no? Si no me dices lo contrario.
Sí, la verdad es que es más de lo mismo. Sigue un poco el circo, la parafernalia que se ha montado Rubiales y su junta directiva, pero bueno, al final es que no están sacando ninguna conclusión. Ha sido, insisto, la palabra es un circo. Ha sido un desastre a nivel organizativo la categoría, a nivel deportivo no, por supuesto, porque es una liga súper atractiva, mucho más cerca de la segunda división A que de la antigua segunda B. Pero bueno, pasan los días, pasan las fechas, pasan las horas y realmente no sabemos nada, porque al final no se han sacado prácticamente ninguna conclusión. Se ha producido una votación que no estaba en el orden del día, por lo que algunos clubes pudieron impugnarla, no creo que ninguno de primera red, pero es que ha sido marciana. Ha sido marciana porque era para votar si en el caso de que hubiera vacantes se daría por mérito deportivo, que entonces se tendría que dar a los equipos que han peleado por el ascenso de segunda red, o se permitiría que los equipos que lo hubieran hecho peor y que por mérito deportivo hubieran merecido un descenso se quedaran, es decir, los quintos clasificados. No sé, es que ha sido...
¿Qué van a votar, pues, no?
¿Qué van a votar? Es que claro, es que, oye, que bajáis vosotros. No, oye, tú si quieres hacer esta votación tendrás que llamar también a los de la segunda ref, ¿no? Que son parte implicada. No sé, ha sido un poco extraño. ¿Qué van a votar ellos? Es decir, esto es como si yo te digo, oye, te doy 30 euros si votas por mí, pero votamos ahora, toma, voto por mí, por mi padre, por mi madre, dame 90. ¿Sabes? Es que es ridículo, es que es una cosa muy... Es eso, marciana. No nos imaginamos que iba a suceder eso. Por lo demás, pues más o menos lo que ya se pensaba. Tanta amenaza, tanta historia, que sabe Rubiales que se equivocó con lo de las 48 horas, pero bueno, ahora les ha amenazado de otra forma. Es decir, este año en la 21-22 era obligatorio tener las luces, se concedió como una pequeña moratoria, porque hay algunos equipos como la Balona, la Balompié de Calinense, quiero decir, que no tienen luz y que le están permitiendo jugar antes. El próximo año todos tienen que tener césped de hierba natural. Pero claro, ¿quiénes son equipos que no tienen césped de hierba natural? Pues curiosamente Dux, Sanse, que están metidos en la asociación, también está Unionistas, que le pillarán de refilón, pero bueno, es la única forma que tienen de amenazar. Ha sido algo, no sé, cuanto menos curioso y cuanto menos también muy extraño, porque nadie se pensaba que la reunión iba a servir para tampoco. También se ha hablado del horario unificado, lo lógico es que fueran las cuatro últimas jornadas. Claro, han votado muchos equipos que solo las dos últimas jornadas en horario unificado. Se ha hablado también de las auditorías, y dice la federación, dice Rubiales, que se están haciendo auditorías, pero una auditoría tiene que ser externa. Esto es como si yo te audito a ti tus cuentas, o si soy colega tuyo, diga, ah, pues están genial, venga, vamos, adelante. No, esto tiene que ser alguien externo a la competición y a la organización. Bueno, vinculado a la organización, lógicamente, pero es que al Sabadell, y hablo con respeto, no le puede auditar un amigo del presidente, porque al final la auditoría ya se sabe cómo va a ser. Y digo el Sabadell porque estamos en Radio Sabadell.
Sí.
Es que las auditorías tienen que ser externas, siempre. Es que es marciano, es que no tienen por dónde cogerse.
Sorprende. La verdad es que... en este caso, todo parece... Y mira que hemos tenido un ejemplo como el de la Extremadura, que ya está fuera de la competición y que ha sido durante la temporada, que podría producirse también, o podría haberse producido en verano. Pero es que
sí,
al final...
pero disculpa que te interrumpa. Lo del Algeciras ha pasado por dejación de la federación, porque la federación no le tenía que haber dejado competir más allá de que luego se hubieran ido a los juzgados ordinarios, que según la federación no pueden acudir. Si tú hubieras hecho una auditoría externa y hubieras visto cómo estaba la competición, no hubiera llegado a esta situación, que hay equipos como el Deportivo que no juegan que ni jugaron el primer partido porque no fueron los de la Extremadura, se declararon en huelga, ni han jugado el segundo. Ha habido equipos que les han ganado 0-6 y otros equipos que a partir de ahora van a ganar 2-0, cuando igual luego, por los goles, igual desciendes o no puedes entrar en el playoff, que se ha dado esos casos. No sé, es que la federación está dando palos de ciego. Es una pena porque, insisto, es una competición que a nivel deportivo, lo veis vosotros, no tiene nada que ver con antigua segunda B. Ha subido el nivel un huevo y es una competición muy atractiva.
Sí, sin duda. Sobre todo es que al final todo el tema de estas vacantes parece más destinado, pero me refería a esto, que parece más destinado a estos clubes disidentes que no a un futuro caso Extremadura, que también se puede dar, evidentemente, pero...
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que claro, pero es que yo soy de los que pienso que tú tienes que primar el mérito deportivo, y el mérito deportivo lo puede hacer un Numancia, lo puede hacer un Real Murcia, un Hércules, que han jugado el playoff, pero que tienen la mala fortuna de no ascender. Se lo merecen porque han quedado segundos, terceros de su grupo y no han subido. Tú no puedes premiar a un equipo que ha descendido con mantener la categoría, porque no premies el mérito deportivo. Vale que son dos categorías distintas, pero es que tienes que premiar el mérito deportivo, no tienes que premiar el mérito económico.
Sí que es verdad que esta votación, ahora también abriré un poco de espacio de debate, pero que parece surrealista. Para ir finalizando también, Ángel, el tema de los derechos de televisión, de esta garantía de cobro de lo que tiene que aportar Fuchs tras la adquisición de los derechos de televisión, Rubiales, si no me dices lo contrario, ha dado garantías, ¿no? Y que también están buscando soluciones para garantizar el cobro de Fuchs. A partir de ahí, te dice algo la nariz, te hueles algo que pueda haber otra subasta este verano de los derechos.
A ver, yo después de lo de hoy, yo no creo que vaya a haber subasta, cuando sería lo más lógico. A ver, Rubiales metió la pata cuando empezó a planear la reestructuración de la categoría, porque no sé si os acordáis que empezó a hablar que si 30 millones de derechos de televisión, una pasta, todos los equipos de Las Palmas con las orejas diciendo, usted, vamos a pillar 600.000, 700.000, esto va a ser una bicoca. La realidad es que se vendieron los derechos por 10 años y de forma garantizada solo el primer año. Es decir, el primer año existía un seguro de que estaba garantizado, a partir del segundo y del tercero no. ¿Qué ha pasado este segundo año? Que Fuchs, aparte, bueno, luego recuérdamelo el tema de los impagos, que Fuchs, aparte de todo el tema y después de la movida que hay, sabe que no se están rentabilizando y que ellos no rentabilizan estos 10 millones. Entonces, la idea que a mí me cuentan, gente vinculada a todo este asunto, es que Fuchs tiene una intención de bajar entre un 35 y un 40%, que es de 3 millones y medio a 4 millones. Para el próximo año, la asignación a los equipos. Esa asignación, si es de 3 millones y medio o 4 millones, puede equivaler a que los equipos puedan ver reducidos sus derechos televisivos en alrededor de 100.000 euros. Es mucha pasta para cualquier equipo de primera red. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Rubiales, para evitar un poco el disparate y perdonar la palabra, la cagada que ha pasado, ha dicho que la federación va a asumir ese gasto. Es decir, que se garantiza lo que estaba firmado, los 10 millones por año. ¿Qué ha pasado también? Volviendo a lo que os decía que me recordarais, que este año, y Rubiales lo ha dicho, se han producido impagos, todavía no se ha cobrado todo por parte de Fuchs y la federación ha dicho que va a asumir eso. El problema que hay es que muchos equipos, hace la temporada pasada, cuando fue la temporada de reestructuración, con los 5 grupos de segunda B, luego la segunda fase y todas aquellas milongas, hicieron un desembolso económico tremendo. Vosotros no vivisteis eso porque estabais en la Liga Smart Bank. Pero hubo equipos que hicieron un desembolso económico con unas cláusulas en los contratos a jugadores bastante considerables en el caso de alcanzar la primera red. Estos equipos alcanzaron la primera red y muchos de esos clubs no han podido pagar esas primas porque estaban pendientes un poco del desembolso federativo que les iban a dar, de las televisiones y de todas esas historias. Entonces, también por ahí, no solo por los clubs díscolos de la asociación, iría el tema de las vacantes. Igual hay clubes que el 30 de junio tienen que asumir muchísimas denuncias. Y es una movida muy, muy importante, porque claro, los clubes van a culpar a la federación porque van a decir, oye, perdona, Rubiales, tú nos dijiste que íbamos a recibir tanta pasta y si no llegamos a saber que no se va a recibir, nosotros no hubiéramos firmado a 7 jugadores con una prima de ascenso de tanto y con un contrato renovado automáticamente en mejores condiciones a tanto. ¿Me explico?
Sí, sí.
Entonces, claro, hay ahí una movida y claro, es que esto es la pescadilla que se muerde la cola, pero el pez nunca deja de alimentarse y ese pez es la federación, porque es que luego la federación tiene el derecho de pernada en cierto modo por la cantidad federativa. Es decir, la federación no quiere la asociación por un motivo. Esa asociación que se ha montado va a ser una asociación para encontrar recursos y que sea más sostenible la categoría. Pero claro, mediante publicidad o lo que sea, pero la federación eso no le interesa. ¿Por qué? Porque esta asociación va a buscar todo que sea para los clubs y la federación se va a quedar sin su parte de cacho de publicidad que se queda, un 20, un 30, lo que sea, ¿me comprendéis?
Sí, sí.
Pues claro, es que ahí hay muchos intereses en juego, es un problema enorme y es un problema que viene con unos cimientos de barro.
Sí. Y me parece que vamos a estar muy entretenidos en este verano. Va a haber más episodios, sin duda. Por la parte que nos toca, evidentemente, si nos podemos meter en playoff y acabar subiendo, pues ese problema que nos ahorramos. Pero que sí, que al final...
Yo creo que vais a entrar, ¿eh? Las cosas como son.
Bueno,
yo dije, no sé si os acordáis, en pretemporada, cuando estabais haciendo la plantilla, yo puse varios tweets. Ahí está Marc Segarra, con el que tengo buena relación y tal. Yo puse, y Marc lo puede confirmar, que a mí me parece que la plantilla del Sabadell era una plantilla brutal, pero brutal, era una plantilla que había que tener tiempo. Lo que pasa es que el equipo venía viciado, pues no porque sea mal entrenador Antonio Hidalgo, que en ningún momento lo digo, sino viciado en la dinámica del descenso,
sí.
Mismo del mismo entrenador y tal. Posiblemente Antonio Hidalgo se va a otro equipo y lo pueda hacer de miedo. Entonces, claro, el equipo venía que necesitaba ese cambio que le ha dado Pedro. Si Pedro puede, llega a estar 3-4 semanas antes, posiblemente el equipo ya estaba en playoff, o igual no. Pero conociendo a Pedro, que yo le conozco de cuando él trabajó en el Lucan Murcia, cuando trabajó en la Ponferradina, se sabía que el equipo iba a llegar. Y es que además ha llegado y ha cogido el mejor momento cuando tiene que competir a final de temporada. Yo hoy he estado haciendo cálculos, es el mejor equipo del grupo 2 en la segunda vuelta, sí, junto a Andorra, con 26 sí. puntos. Es decir, no llega al nivel del Racing de Santander o Racing de Ferrol en el grupo 1, pero sí, claro, es que el grupo 1 es mucho más fácil, que no vendan motos, que para mí el nivel es menor. Pero jolín, lo que está haciendo Pedro, está exprimiendo la plantilla, y eso que no está utilizando a los fichajes de invierno, sí, que no sí. ha habido, como quien dice. Pero, jolín, yo me alegraría que entrara, os lo digo de verdad. Y además es que Marc lo sabe, a mí el Sabadell me cae muy bien, coño.
Pues aquí queda el mensaje. Ángel, que nos quedamos sin mucho tiempo. Muchísimas gracias por pasarte por el programa. Un placer, como siempre.
Gracias a vosotros por invitarme. Un saludo a todos.
las opinions de l'Àngel García cazurreando a les xarxes. Que això, que ens queden 5 minutets. Us volia preguntar també per tot el que ha comentat a l'Àngel aquí. Què destacaríeu, Xavi, Marc?
Jo crec que aquesta categoria es va muntar massa de pressa, volguent solucionar unes coses però sense veure els problemes que venien en el futur, i ara estan posant parxes i s'estan trobant tot el que s'ha fet malament al principi, s'ho van trobant i intenten solucionar-ho com poden. I Rubiales, pues, ja el comencem a conèixer, no? O sigui, ell vol fer la seva llei i ell és el que marca la directriu.
Saludava per aquí també al xat el Javi, que arribava una mica tard, però diu just el dia que està el grandíssim Pansó. Així que...
Javi, un crac.
I Marc, que més doncs, directament t'interpel·lava l'Àngel.
Aviam, jo el que penso és que la federació, ja des del moment en el que es va fer la reestructuració de la categoria l'any passat, per fer aquests ascensos i descensos de la primera i la segona ref, va fer molts castells de fum, de dir... serà una categoria quasi professional, hi haurà tants per drets televisius i per altres imports de patrocinadors perquè serà molt atractiva, i ara està veient que no li dona, i els clubs ja s'han gastat els diners, ja ho van fer la temporada passada i aquest any encara més, en fer plantilles per molts diners que no poden assumir i no podran assumir la pròxima temporada, i el nivell baixarà considerablement. I respecte al que deia de Fux també, normal que no vulgui pagar l'any que ve, és que posem-nos en el cas, el Racing de Santander puja, puja l'Albacete com a primer d'aquest grup, el Depor, posem-nos en el cas de que puja en el playoff, et treus a tres equips que tenen una massa social molt gran, és a dir, que no tindràs els seus abonats la pròxima temporada.
I sobretot ara com vehicules això, perquè recordem que han trencat en Footers, que és la plataforma de pagament, ara els partits són gratis, però també has de vehicular-ho això per tenir un retorn econòmic d'alguna manera. Vull dir, és que hi ha moltes incògnites damunt la taula, i avui hem vist un episodi que al final també és surrealista, el fet de fer votar els equips de primera ref. No, si hi ha vacants, què voleu? Que siguin els de primera ref, que les ocupin, o els de segona ref?
Home, és votar a favor teu o en contra teu? És absurd. Sí, saps el que votarà la gent.
Sí, sí. Crec que hi ha hagut, ara no recordo, però em sembla que hi ha hagut un vot en contra,
sí,
fins i tot. No, crec,
sí, sí.
No sé de qui ha estat, no sé si ha transcendit el nom, però em sembla...
Aquesta tarda, a les 4 de la tarda, no sabia.
Em sembla brillant.
Potser algú dels que va de dalt...
Aquí m'ha especulat,
per
és especulació pura, però hem pensat, mira, el Racing, que té fet ja l'ascens a segona divisió, el té mig fet, i hem dit, mira, igual ha dit...
No, pel filial, pot ser, el filial està
també
a dalt.
També pot haver-hi algun filial, és veritat.
Sí, a segona ref està, em sembla, quart cinquè del seu grup, o sigui que potser... pot anar per
correcte.
Aquí.
Sí, 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 evidentment. Va, que havíem deixat el tema aparcat i ens queden, 2-3 minutets, per tant, tampoc ens donarà temps a entrar-hi massa, però divendres sant el partit. Clar, aquí l'assistència, evidentment, es veurà ressentida perquè hi ha gent que es troba ja de vacances, hi ha gent que marxarà també per Setmana Santa. Mal dia, però al final tota la jornada és així, no?
Sí, serà complicat que hi hagi molta gent, però bueno, l'important és que els que anem, pues, puguem disfrutar un bon partit i animar l'equip.
Vosaltres hi sereu, per tant, no,
sí, sí, sí.
No marxeu.
No, el que és important és que hi hagi aquest ambient que porta Beni des de fa setmanes d'apretar l'equip contrari, siguin 1.000, 2.000, 3.000 o els que siguin en el camp.
Si són menys de 4.000 guanyem, per cert. Quan,
sí,
quan són més de 4.000 perdem.
No, mentre hi hagi aquest ambient que porta Beni, jo penso, des del dia de l'Atlètic Balears aquí a casa, que la gent va apretar moltíssim, l'equip ho va notar i es va aconseguir la victòria, si hi ha aquest ambient, al final és igual que siguin 2.000 que siguin 4.000.
Per cert, entrades a 5 euros, avui el club ho ha fet oficial, a partir de 5 euros pels socis, els gols i 10 euros a lateral, per tant també bona manera de, doncs mira, si esteu per aquí i voleu convidar algú i sou socis, doncs treure aquesta entrada. Que ens quedem sense temps i us volia agrair a tant el Marc Sagarra com el Xavi Jiménez la vostra presència. Deia perquè el Javi, per cert, que gran de suadora, la teva, penso,
doncs
estic
sí,
d'acord.
Els meus Barcelona Dragons, ara començarà la competició una altra vegada, al juny, i tornarem a disfrutar d'ells.
Ara que s'ha acabat als Estats Units, fa un parell de mesos tenim també la competició europea.
Sí, aquí a Europa la fem ara, comencem al juny i acabem a l'agost. I, bueno, ja estem a punt de començar, comencem el training i agafar, tancar plantilla i cap endavant. Vinga. I jo convido a tothom que vagi a veure-ho, ara que en aquella època no hi haurà futbol, doncs que vagin i si volen l'Adri, jo el convido.
I
també
el portarem a l'Adri, sí senyor. Una abraçada del Roger Benet, al control de so i a la realització, Pau Vituri, que us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Adéu-siau, vagi bé!